Ja. Són les 9.
Bon dia, avui és divendres 19 de gener del 2024. Us parla Pau Vázquez i comencem a fer un repàs de l'actualitat informativa més destacada de Sant Cugat. Això és l'Infomatí.
Infomatí, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
I avui comencem parlant del portaveu de la CUP, Marco Simarro, perquè es mostra decebut amb el paper d'Esquerra en els 6 primers mesos del govern de coalició amb Junts. En una entrevista a Cugat Mèdia, el cupaire recorda com els seus anteriors companys de govern han renunciat a projectes i posicions que defensaven en el mandat anterior, com la ubicació de la Mirada o el projecte d'habitatge de Regull Centre, entre d'altres. Escoltem Marco Simarro.
Jo crec que aquí el que està passant és una cosa que és simptomàtica d'aquest nou govern i que, a més, ho veiem en altres, també en relació a altres qüestions. Aquí hi ha una agenda d'un partit, que és Junts, que s'està imposant en el govern i de la qual Esquerra n'és presonera. O sigui, l'agenda política és de Junts i Esquerra, malauradament, l'està assumint o no pot variar-la.
Simarro també ha respost qui té la responsabilitat del dèficit econòmic actual.
Les responsabilitats són compartides en el moment en què tu has pres un acord de govern amb altres dues forces i són més específiques o més concretes en el moment en què l'àmbit és directament responsable un partit o un altre, un regidor o un altre, o un equip o un altre.
El portaveu de la CUP també ha explicat per què han demanat la dimissió de la regidora Carme Ardit arran de les cartes a les escoles. Demà, neutralitat, tot plegat, ho poden recuperar al web www.cugat.cat. I la ciutat amb més piscines de Catalunya, Sant Cugat, va tancar el 2023 amb la dada de consum més positiva dels últims 12 mesos. Segons les dades del portal de sequera, el municipi va registrar al desembre un consum de 197 litres per habitant i dia, situant-se per sota dels 206 litres requerits amb l'entrada en emergència de sequera. El desembre també va suposar encadenar, per primera vegada, 3 mesos consecutius de descens en la despesa de l'aigua. I l'AMB, l'ens encarregat de distribuir l'aigua als 36 municipis metropolitans, entre ells Sant Cugat, ho té tot a punt per reduir la pressió de l'aigua a les localitats que gastin més de 200 litres per persona i dia quan s'entri en l'emergència per sequera. Això fa que en el curt termini la nostra ciutat, de moment, com dèiem, amb un consum de 197 litres al desembre, en quedi exclosa. I Sant Cugat celebra un any més la tradicional festivitat de Sant Antoni Abat aquest 17 de gener, que culmina aquest cap de setmana amb la festa dels Foguerons, el dissabte 20, amb una versió més reduïda de l'habitual i la Rua dels Tres Tombs, diumenge 21, pel centre de la ciutat. L'entitat sardanista de Sant Cugat serà la banderada d'enguany, coincidint amb la celebració de la capitalitat de la sardana. D'altra banda, i a causa de la disminució de la subvenció municipal per la situació de dèficit de l'Ajuntament, la celebració es queda sense el mercat de traginers. Aquest fet ha condicionat el disseny de la festa i, com a alternativa, la cercavila de la festa de Foguerons continuarà més enllà de la plaça de Barcelona i acabarà a la Unió, on, en lloc de botifarrada, se serviran entrepans freds. I el Parlament de Catalunya es posiciona a favor de la construcció d'un carril bici que travessi Collserola a través de la galeria de serveis dels túnels de Vallvidrera. Els grups parlamentaris han votat a favor de la proposta de resolució presentada per la CUP amb algunes esmenes d'Esquerra en la Comissió de Territori d'aquest dimecres. Majoritàriament ja han votat a favor a 4 dels 5 punts, a excepció de Vox, que ja ha votat en contra a tots els punts. Escoltem ara a Marc Beltrán, membre de l'entitat Bike Vidrera, l'entitat que defensa una connexió eficient, saludable i sostenible entre les dues ciutats.
Però bueno, la valoració nosaltres és positiva i com que sabem que per la primavera en teoria l'estudi de viabilitat estarà resolt, confiem que no sigui polititzat, que es faci amb l'optimisme de que aquesta via ciclable pugui transformar d'alguna manera o donar opcions a una mobilitat més saludable, sostenible i segura.
De fet, la construcció d'aquest carril bici als túnels de Vallvidrera és una reivindicació històrica d'aquesta plataforma. El Banc Central Europeu ha contactat bancs per saber quina exposició de risc tenen a la farmacèutica catalana Grífols, amb seu a Sant Cugat. Segons ha publicat l'agència Reuters aquest dijous, ja ha confirmat l'ACN, el Banc Central Europeu vol actualitzar amb les últimes dades disponibles l'exposició de les entitats al deute de la multinacional catalana. En aquest sentit, és habitual que els supervisors, com el Banc Central Europeu, contactin amb el sector bancari per demanar-los que clarifiquin informació sobre la seva exposició a determinats riscos i garantir així que estan protegits davant d'eventuals sotracs. D'acord amb els seus últims resultats, el deute de Grífols a tancament del tercer trimestre del 2023 era de 9.540 milions d'euros. El fons baixista Gotham City Research, en el seu informe, però, assegura que el deute és el doble de l'oficial i acusa la multinacional de valdre zero. Des de la publicació d'aquest informe, Grífols arrossega pèrdues a borsa que ja superen el 40%. Aquest dijous, la farmacèutica ha tornat a caure, en aquest cas un 2,41%, i el valor de les seves accions se situen ara mateix en els 8,4 euros. I la 23a edició dels Premis Esport en Marxa, organitzada per Cugat Media, arriba el 27 de febrer a 7:45 del vespre al Teatre Auditori, amb l'esport inclusiu i adaptat com a temàtica central. Els guardons reconeixen la feina feta de clubs i esportistes durant la temporada 22-23, des de setembre del 2022 al juny del 2023. Els premis es divideixen en 9 categories: millor direcció esportiva i social, millor equip sènior, millor equip júnior, millor entrenador o entrenadora, millor esportista, millor projecció exterior, millor promoció de la base, millor equip escolar, premi a tota una trajectòria i premi esport inclusiu. El triatleta santcugatenc d'esport adaptat Dani Nafria és l'ambaixador d'aquesta edició. El jurat es reunirà properament per analitzar les candidatures i decidir els finalistes d'aquests guardons, que es donaran a conèixer en una gala que reunirà el teixit esportiu amb moltes sorpreses i actuacions. I les jugadores del júnior, Laia Vidosa i Júlia Estrapato, s'han classificat amb la selecció espanyola per als Jocs Olímpics de París 2024, després de batre a la selecció irlandesa en la semifinal del preolímpic d'hoquei herba que es disputa a València. Les Red Sticks han superat el combinat d'Irlanda als shootouts després d'empatar 0 a l'estadi Verge de Carme Betero. Les jugadores santcugatenques han estat claus en el triomf de la selecció espanyola. Amb dues han participat en la tanda de shootout, on Estrapato ha fet un dels gols que permeten assegurar el bitllet per a la capital francesa. L'exportera del júnior, Clara Pérez, també ha estat una de les altres figures del partit, refusant tots els penals. Tot i ja estar classificades per als Jocs, el combinat espanyol disputarà la final del preolímpic aquest dissabte a les 6 de la tarda contra la selecció vencedora del duel entre Gran Bretanya i Bèlgica. Això és tot. Com sempre, el recordem que poden consultar tota l'actualitat informativa santcugatenca a www.cugat.cat, també a les nostres xarxes socials, al Facebook, a X i a Instagram. També tenim un servei de WhatsApp amb les últimes hores i les notícies més destacades del dia. I a les zones, a la ràdio, com sempre, al 91.5 de la FM.
Infomatí. Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Estrenem l'APP del Picalletres.
Paraules i jocs lingüístics per a tothom.
Descarregueu-vos l'APP a Google Play o a l'App Store i comenceu a jugar.
La Bona Música, amb Lluís Bonamusa. Un espai de Mataró Ràdio per la xarxa de comunicació local.
Els diumenges, a les 3 de la tarda, al 91.5 FM.
Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia. La cruïlla cultural de Ràdio Sant Cugat.
Avui divendres a la Cruïlla Cultural de Sant Cugat ens venia molt de gust parlar de teatre. De fet, ja feia setmanes que estava allò, aquest tema voltant per les zones, pel 91.5 freqüència modulada, i avui és una realitat. De teatre a la ciutat. I per això tenim una taula de convidats i convidades de luxe, de molt art, i passo ja a presentar-los perquè tinc moltes ganes que comencin a parlar. De fet, us haig d'explicar que avui he somiat amb vosaltres. Oh, he somiat amb aquesta conversa.
Ostres.
Vera Giró.
Hola, bon dia.
Què tal? Com estàs? Actriu, directora també. Ara em diràs directora, professora de teatre,
sí, més aviat.
Gestora cultural, comunicadora i més coses, segur que ara que ens anirem...
Bailaora també.
Bailaora també.
No, ara,
sí,
ara ho he deixat temporalment.
Ara ho has deixat. Sí, flamenc, no?
Sí.
Ah, interessant. Gisela Figueres.
Bon dia.
Actriu. També directora.
Sí,
també amb... professora.
Menys,
directora de grups de teatre de llars d'avis.
Això, sí. Sí, sí.
Mia Vancells, actriu.
Bon dia.
Bon dia. També comunicadora,
tant com
presentadora,
puc.
Dissenyadora. Moltes gràcies per venir.
Gràcies a tu.
A Ràdio Sant Cugat, a la Cruïlla. I a Eduard Gené, què puc dir de tu? Company, mestre...
Quina cara
especialista de les arts escèniques de Sant Cugat, què més coses? Ets actor? Has fet d'actor alguna vegada?
A veure, a la vida generalment has d'actuar molt. Has d'actuar molt. Perquè hi ha moments en què diries unes coses i no les dius. Hi ha uns altres en què dius una cosa i t'adones que t'has passat. Havies de fer una pausa i no l'has fet, aquesta pausa.
El silenci aquell, no? Que,
sí,
escènic.
Sí, no l'has fet. O sigui, t'has precipitat. I després hi ha allò del mutis.
A la gàbia.
Sortida pel foro, no diu res, marxes tranquil·lament. I aquest silenci que és dramàtic, a vegades és dramàtic, no? Llavors diuen, i què voldria dir aquest? I tu penses que cadascú pensi el que vulgui.
Molt bé, això m'ha encantat. Això ho feu vosaltres com a professionals del món del teatre, de les arts escèniques, imaginar-vos escenes que podrien ser representables perfectament o dirigir fins i tot escenes?
Jo tenia una professora de guió a la universitat que ens convidava a jugar a l'aeroport a imaginar el perfil psicològic de cada persona que passejava, no? O quin motiu el portava a viatjar. No, aquesta s'acaba de separar. Mira, veus com aquest l'està mirant, no sé què. No, i aquest, en realitat, és que treballa de camioner i ara ho ha deixat i ara aquí està trobant-se amb l'amant.
Som malaltes del guió.
Som,
sí, és així.
Sí, ho feu?
Sí.
És que l'actor és observador total i veu de la realitat, no? I la realitat supera la ficció
sempre,
i més.
Sempre.
I més.
Sempre.
Vull dir... I jo crec que hi ha etapes a la vida, no sé, jo ara estic en una etapa molt intensa, a nivell personal, que contínuament veig guions i personatges, i penso, i aquest, veus, i faries això, i tal, i aquest personatge posat al cine, i aquest... O sigui que, bueno, potser quan estàs més receptiu, no?,
sí,
veus més de la realitat.
I no, però... es passa també als amics que et diuen, d'això no hauries de fer un guió? Dic, sí.
Sí, 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 sí,
sí.
O expliques una anècdota, t'ha passat, sí, això al col·le, amb la nena, oh, has de fer un monòleg d'això, que és molt divertit com ho expliques. Però després fas el monòleg i no queda igual, eh?
No, clar.
No queda igual moltes vegades, eh?
Perquè al final és l'espontaneïtat.
Clar, clar.
És que la matèria prima, on és?
a les persones, no? O sigui, al dia a dia.
Les passions humanes.
No hi ha possibilitat d'inventar res. O sigui, això he discutit jo molt amb autors, amb novel·listes, i hi ha dues posicions, no? Més o menys, n'hi ha més. Però hi ha dos clàssics que un diu, no, jo m'invento els personatges, m'invento una història, i dic, no. O sigui, tu fas una reflexió, però que t'arriba perquè ho has viscut, perquè ho has llegit, perquè t'ho han dit, perquè etcètera, etcètera. Però inventar, el que és inventar una història, no es pot inventar, perquè el dia a dia de les notícies que tu veus, que tu escoltes i tot, el dia a dia et supera sempre. Sempre.
Sí, de vegades voldries un final diferent.
Exacte.
No?
Això sí. No, la capacitat que té l'autor, en aquest cas sí que és aquesta, la de partir d'una història determinada, modificar aquest final, que ja ha sigut una desgràcia absoluta, sí. I modificar-ho, i intentar donar-hi una intenció.
Això.
I ha passat això perquè... No, però inventar, el que es diu inventar, estrictament inventar, crear alguna cosa... És impossible. Ens negaríem a nosaltres mateixos com a persones.
Jo diria recordar que hi havia 20 i pico, 30 històries possibles, que Shakespeare les va fer totes, i després la innovació està en el com.
Com es barregen, no?
En el com ho expliques. I sempre hi haurà una història de justícia, una història d'una aventura, una història d'amor, impossible. I vinga, gris, West Side Story, Romeo i Julieta, vinga.
Sí.
No?
Sí. I aquesta, hi ha un altre aspecte, que és el dir... Hi ha moltes maneres d'explicar una història. Moltes, moltíssimes, no? Hi ha un que diria 33 maneres d'explicar una història. M'és igual.
Això,
sí. 40, és igual. Diu, però hi ha una sola realitat. Res és el que sembla.
Avui ara crec que ens hem quedat en silenci.
Avui he agafat paper i boli, aniré. Res, ja hem dit unes quantes, algunes frases d'aquestes, de la realitat supera la ficció, aquest és un tòpic.
Sí, tòpic, total.
Però és el que estem parlant ara mateix. Els que heu dirigit en alguna ocasió, clar, aquesta realitat, quan agafeu una obra, o heu escrit una obra, i la visualitzeu, després, quan la voleu posar en marxa amb actors o actrius, clar, a vegades no és com vosaltres heu pensat.
Bueno, aquesta és la màgia, no?, del que et dona cada persona, cada situació. Clar, no és el mateix, doncs, això, un actor que un altre, no?, que porta la seva motxilla d'emocions, de passions, de... Perquè per molt que tu encarnis un personatge i tal, sempre hi ha alguna cosa de tu, no?
I a més, jo crec que hi ha una cosa, quan dirigeixes teatre, tu tens un concepte del que vas a fer, però després és com si pintessis un quadre, no? Perquè l'actor dius, ai, no, però saps què? Ho gires. I jo crec que mai acaba sent l'obra que tu tenies pensada. I penso que acabem pensant que és millor. O sigui, almenys és el que ha sortit.
Bueno, clar, és la suma, no?, de tot el
és
que aporta, no?
Sí.
Sí, és això. Sí. És ben bé, és una obra de creació en si mateix, no?, la direcció. Sí.
Ahir, al final de la meva classe, va venir la mare d'una alumna meva que s'està presentant un càsting per una pel·lícula. La pots ajudar, li pots fer una classe particular per preparar-se pel càsting, com si hi hagués una sola manera de fer-ho bé, no? I li vaig dir, no, és que potser en el càsting et fan fer diferents formes, no? I la idea és que la directora pugui anar matisant, i llavors la idea és que preparant-nos per aquest càsting, doncs diguem, ara enfadada, ara trista, ara... no sé, no? Com... Hi ha moltes maneres de fer-ho, i els actors, actrius poden posar el seu gra de sorra per...
Hi ha una diferència bàsica per mi entre el teatre i el cinema, per exemple, o les sèries. Ara s'ha de dir cinema o sèries, perquè sembla que siguin dues coses diferents, i no ho són, dues coses diferents. La pel·lícula està acabada, la pel·lícula s'ha fet, ha costat no sé què, hi ha hagut uns matisos quan s'ha estat filmant, però està acabada. El teatre mai està acabat. Mai.
Mai.
Si el teatre, cada vegada que comença la funció, pot ser nou, pot passar alguna cosa, que li doni un matís diferent. Això és possible. I jo he rebut moltes explicacions des de dintre, dient-me, no és un moment determinat, etc. I a més és molt interessant quan llegeixes o quan parles amb algú que t'està explicant la gestió, com ha fet, com ha començat primer a escriure l'obra, després quan s'ha posat a l'escenari, quan s'ha començat a assajar, al final, després de 4, 5 o 10 funcions, com ha acabat, entre cometes, com ha acabat l'obra,
sí.
que no era la mateixa.
Ha evolucionat, el
directe. Ha evolucionat. I arriba un punt que dius, bueno, fins aquí sembla que sí. No és veritat, tampoc.
Sempre es pot, encara una mica més.
Bueno, i de
perquè
vegades...
Perquè no, llavors surts i l'espectador i el teu oponent, en aquest cas, no?
Clar.
Que li passa alguna cosa, tu ho saps, a més, que li passa alguna cosa, i te n'adones quan està dient que s'ha perdut dues paraules i intentes aleshores arribar
acabar.
Més...
Bueno,
que acabar, sí, que no es trenqui el ritme aquell, però aquella funció no és igual.
Clar, és que és una cosa tan viva, el teatre, que està passant el moment, que fins i tot ja no qualsevol modificació, qualsevol sinergia que hi hagi a dalt a l'escenari, és que el que passa baix també transcendeix a dalt, no? O l'horari, per exemple, tots sabem, no? El que és actuar un diumenge a la tarda no és el mateix que un divendres a la nit, que l'energia està a tope, que ve el cap de setmana, el diumenge ja és un... No, vull dir que tot...
No m'ho diguis, clar... això, Gisela, que nosaltres actuem aquest diumenge. Ai.
A quina hora?
A les 6:30. I és que just ahir... Clar, diumenge fem abans que arribi l'alemany, que ja fa com 2 anys que
sí.
la fem. I ahir, que vam tenir saig, això que diu l'Eduard, encara canviàvem coses.
Ja.
És que és constant, perquè aquí... I és molt bonic, perquè al final vas trobant com punts d'anclatge nous que t'ajuden a que el personatge sigui encara més ric, no? I a mi m'encanta aquesta sensació, no?, de fer créixer el text a cada acte, a cada bolo que fas, no?
Sí, sí, sí. I era el que apuntava això del dia o l'hora que es fa, i també, doncs, el que està a l'escenari no pot evitar que comenci la tos de la part dreta i que la tos de la part dreta passi a la part esquerra sí. al cap de 2 minuts.
I els mòbils.
Jo crec que ens hem convertit en especialistes de tos.
I els carmelets.
Però això no seria el mateix sense un bon carmelet rebregat.
Jo tinc la sensació que els carmelets, això ha baixat molt, els carmelets.
Els mòbils. Jo vaig anar abans d'ahir a veure Amèrica, a la Villarroel, que recomano molt, gran Julio Manrique, però fan al principi la típica veu, no?, de l'espectacle a punt de començar, si us plau, apagueu, allà diuen apagueu els telèfons mòbils, diu, us deixem uns moments perquè apagueu els telèfons, i fan silenci. I al cap de 30 segons diu, els heu apagat? Molt bé, doncs ara podem començar. Doncs va, sonar un telèfon. Que dius, de veritat, darrere meu, dic, no m'ho puc creure, o sigui, veure, no t'ho han dit?
Hi ha les anècdotes,
i els que van mirant.
Les anècdotes de telèfons són que ja famoses, no?, aquella del telèfon que sona una vegada. Silenci. Continua l'obra. Sona una segona vegada. Silenci. Fins que al final l'actor m'aquesta, que m'aquesta la Josep Maria Pou, diu, escolti'm, diu, ja li agafaré jo el telèfon. si vostè no té temps, ja baixaré jo.
Però mira, la cubana, justament, abans de començar l'última aquest espectacle vam fer últim de l'Adiós Arturo, deien, no apagueu els telèfons mòbils. Els podeu tenir... I tothom els apagava.
Igual és la manera.
Sí, perquè, clar, és aquesta cosa de... Ai, no? Que et diuen una cosa, tu fas el contrari, no?
Psicologia inversa.
Potser sí que l'apaguem, no?
Pobre. I ens ho estan dient per fer broma, no? Saps?
Clar.
Estic de teatre amb una reunió... Deien el problema de les cales blaves. Diu, veiem i ja... Comences a veure...
Vale.
Les persones...
Que miren
el... Jo sabeu que jo vaig cada setmana com a mínim 2 vegades o 3 al teatre, com a mínim. I és que és increïble seure, s'apaguen les llums, comença l'obra i a l'esquerra ja veig una persona que encés el telèfon. En aquell moment, just quan comença l'obra...
No pot ser.
Potser que t'estiguis avorrint.
La primera cosa que dius és... Bé, potser està esperant alguna cosa urgent i necessita veure si li ha enviat el WhatsApp o no li ha enviat el WhatsApp. No, espera. Pum, s'apaga. a cap de 5 minuts, pam, es torna a encendre altra vegada. Dius, bueno, encara no hi arribava la notícia. A veure si... Tota l'hora. Tota l'hora i mitja.
Però veus això, clar, jo com que estic acostumada a fer teatre, que és això, que necessito el retorn de la gent, a mi tot això em dona material, saps? Ara, clar, si estàs fent allà una cosa dramàtica que necessites, no... Bueno, clar, òbviament no és la manera, no? Potser al final s'haurà de fer com els instituts, no? Plantejar que hi hagi unes guixetes i que la gent ho deixi.
Un armariet i pam, pam, pam.
O allò que fan als pàrquings o no sé què, que no? Que hi ha com unes antenes que inutilitzen els mòbils. Però bueno, això la llum em sembla que no...
El que sí que està clar és que on està el públic també es podria fer una obra de teatre. I anem imaginant aquesta persona està encenent el mòbil perquè està esperant que no sé, un naixement, per exemple, d'algú.
Jo perquè no soc influencer, que voldria ser influencer, però no ho soc, perquè tinc un...
Perquè no vols,
tinc un guió de teatre. Sí. Bé, tu arribes al teatre, seus, i aleshores a davant tens una parella, no? Mitja edat, 45-50 anys. El senyor, durant tota l'obra, li explica l'obra a la seva dona. Li va explicant, per exemple...
És un clàssic,
també. Llavors diu, li ha dit que el seu marit se'n va.
I la dona, per exemple, pacient, assentint, no?
Bueno, a millor li agrada, perquè jo veig que somriu. A millor li agrada. L'altre, que també és molt, molt, molt significatiu. Aquest xulo va sèrie. Aquest xulo va sèrie.
Surt a la tele.
Li diu tres vegades durant tota l'obra. Ja li ha dit amb aquell que surt a la sèrie. No cal que li repeteixi altra vegada que surt a la sèrie, no?
Sí. Jo volia aprofitar... també per informar-nos de com van les vostres trajectòries. En què estàs treballant aquest 2024, Gisela?
Ai, jo és que estic... Bueno, ja us ho he dit abans, que estic amb coses... Bueno, ara estic... Bueno, aquí a Sant Cugat faig la direcció del grup de teatre de la Llar d'Avis, que, per cert, el dilluns 22, gran estrena mundial...
De gener,
22 de gener, a les 6 de la tarda, veniu a la Llar d'Avis de la Parròquia, que és un, bueno, és un oasi, aquesta llar, allà dintre, amb aquells safrejos, aquells jardins. Veniu a veure el Còmic Llar, que és el nom de la companyia, aquesta fabulosa que tenim, perquè, bueno, quan veus gent gran amb limitacions físiques, ostres, i que hi posen allà aquella il·lusió, bueno, ja tot val la pena, no? És un retorn super, super gran. O sigui que... bé, jo estic amb això i bueno, ara m'estic estudiant un monòleg nou, que encara no tinc, a veure, data d'estrena ni res, però
bueno... Escrit per tu?
No, el Jordi Lara, que és el guionista en casa, que bueno, ell ja és l'autor d'aquest espectacle que vaig fer, el Com nos tornem, que encara l'estic rodant. I, bueno, serà el mateix personatge, la meva Isabel de Sant Cugat, posada, doncs, en un altre context. I, bueno, estic pendent d'una coseta així una mica grossa que no sé, bueno, que no vull dir res, però...
Que estàs en procés de càstings i coses d'aquestes.
Ens deixa una intriga.
No se puede decir.
Però ens ho diràs.
Sí, home, i
quan
tant.
Quan es pugui,
i
es
tant, dirà. I tant, ho faré públic.
Molt bé. Mia, tu aquest diumenge tens feina?
Jo aquest diumenge tinc feina, molt contenta, amb 8 de teatre. Tornem a fer Abans que arribi l'alemany.
Una obra que us ha portat moltes alegries.
Moltes. Ha sigut molt bonica aquesta obra, perquè hem participat en molts concursos, ens hem portat molts premis, ha sigut com un somni, la veritat.
I les reaccions del públic.
I les reaccions del públic. Ha sigut molt bonic, perquè no hi ha hagut espectacle que en acabar, nosaltres sempre sortim a saludar el públic, en acabar no et vingui algú emocionat, inclús plorant, però agraint, perquè és que movem les emocions molt amb aquest espectacle, és molt bonic, el text és preciós. I la fem diumenge a Sant Quirze. Però vam estrenar ara al novembre Rita, que també és un espectacle molt bonic, i que espero que comenci ara... O sigui, ara ja tenim el vídeo i hem preparat el dossier per començar a enviar concursos i per buscar bolos, que jo crec que funcionarà molt bé Rita, perquè també és molt bonica, molt bonica. I després, deixa'm acabar.
Sí, sí, sí.
Després estic amb... Sí, perquè hi ha moltes cosetes. Estic donant classes aquí a la Casa Cultura, amb un curs que vaig crear que es diu Aprena a gestionar les teves emocions a través del teatre, és el que parlàvem abans, no? Al final, un mateix text, els dius content, o trist, o enfadat, o amb por, hi ha tantes connotacions, no? I tinc un grup molt bonic, ens ho passem molt bé, I
és teatre terapèutic.
Bueno, és passar-ho bé, al final, perquè tampoc han de memoritzar, vull dir, fem exercicis, movem coses, parlem de què està dient aquí aquest text, bueno, fem coses molt boniques, no? I després una cosa molt nova que començo aquest any, que em fa molta il·lusió, que és fer teatre per directius, per aprendre, per ensenyar als directius com presentar, com moure's en escena, per quan tenen presentacions davant d'empresa, diguéssim, no? I és un projecte molt xulo, me'n vaig a Madrid ara al febrer a fer això, o sigui que estic superil·lusionada amb això. I el meu objectiu més bonic de l'any és fer teatre inclusiu amb persones amb discapacitat, que això és un projecte, quan tu parles dels avis, no? Com a actriu o com a directora, és un projecte que compla moltíssim, sí, perquè sí. És diferent, és molt diferent, no? I estem amb el Ferran Felius de l'Ajuntament, que ha creat la Comissió d'Ajut al Discapacitat, doncs lluitant molt per això i intentant aconseguir crear la companyia de teatre inclusiu a Sant Cugat, que això també, quan es sigui, us avisaré, perquè és que ens ho passarem tots molt bomba, no? És un projecte molt bonic. I ja està. Jo crec que 2024 serà un any molt xulo. Molt bé, sí, molt sí.
Tens feina, eh?
Tinc feina, molt, molt feliç, sí, sí.
Vera.
Jo, immersa en els tallers de teatre, el 3 i el 4 fem la mostra i tinc dos textos inèdits, el 3 i el 4.
De febrer?
Sí. Un es diu Gossip Club, que són les adolescents, i l'altre es diu El secret més ben guardat, que és un reality show per a descobrir qui és el mentider o mentidera que sap mentir millor. I és molt divertit.
I en el teu cas es tanca el cercle perquè ets la creadora del text, però a més també dirigeixes als alumnes, que també els estàs ensenyant a fer teatre. O sigui que és una satisfacció també important.
Bastant. I l'abril, si tot va bé, celebrem per fi els 30 anys dels tallers, o sigui que portaré informació.
Ja han passat 30 anys dels tallers. Déu-n'hi-do, eh? Sembla que... No ho sembla. Sembla un taller...
El mes d'abril, dius?
Sí.
Bueno, estàs convidada. Sí.
Toquem fusta, toquem fusta.
Estàs convidada en un programa molt de comèdia.
Mira, ja està fent producció aquí, de molta comèdia.
Just aquesta tarda tinc reunió amb tots els profes, o sigui que...
Doncs enhorabona, eh?
Molt bé. Fa quan estàs...
Jo farà quasi 20. Sí, farà quasi 20.
Vas començar a estudiar allà, també, no? O a fer el taller?
Bueno, clar, llavors més.
Sí, sí. Déu-n'hi-do. Eduard, tu què prepares per aquest 2024? Algun projecte? Alguna obra?
Alguna obra? Escrita?
Les tens totes al cap, aquestes...
Sí, en tinc moltes al cap, sí. Però clar, és que l'última que vaig escriure era una obra que només sortien 22 personatges.
Només, diu.
I, que és una mica difícil,
sí,
posar en
escena. I em van dir que m'equivocava de país.
Bueno.
Diu 22 no. Diu, fossin dos potser sí que podríem fer alguna cosa.
Però mira la plaça del Diamant, el TNC, eren 15 sí. O per ahí.
Sí, però clar, Teatre Nacional de Catalunya. Teatre Nacional de Catalunya subvencionat a tope i a més jo sempre dic que de Teatre Nacional de Catalunya res de res. Perquè si el Teatre Nacional de Catalunya gira amb una sola obra per Catalunya, vol dir que no és de Catalunya, que és de Barcelona. Teatre Nacional de Barcelona, que a més de tant en tant gira per Catalunya. Va, d'acord. No, és veritat. No, jo seguiré, la meva idea seguiré amb el programa,
molta
com
comèdia,
estic fent, amb molta comèdia.
Programa d'arts escèniques, que ja portes uns quants anys aquí al 91.5.
Aquesta és la onzena temporada.
Onzena temporada. Abans, quan estàveu dient que una obra, quan es va representant, va canviant i es va modificant, això amb el teatre amateur o amb el teatre que només, una mostra que només fas un dia, és molt complicat. I aquí a Sant Cugat en tenim molt de teatre amateur, semiprofessional, professional. En el vostre cas entenc que amb molt d'esforç, Mia, sortint a fer la gira que feu, la munteu tota vosaltres amb molt d'esforç, buscant concursos. La sortida del teatre amateur sovint venen grups de teatre que només fan una representació, dues. Això, per l'actor, per la direcció, per la companyia, pel grup de teatre, és complicat de gestionar també, no?
És un coitus interruptus total. Perquè et quedes com... Ja està, ho tens, hi ha molta feina darrere de qualsevol espectacle, per petit que sigui, i és una mica frustrant, no?, quedar-te aquí.
El que passa és que com que té aquesta continuïtat, no?, el teatre amateur, i vull dir que no té aquesta pressió, no?, de viure d'això... clar, cada projecte és tan il·lusionant, sí. I bueno, no sé, hi ha companyies arreu de Catalunya, perquè és que, clar, tenim una tradició teatral brutal a Catalunya, no? I qualsevol poble petit, veus que fan uns muntatges, que hi ha totes les senyores que cusen allà, que fan uns vestuaris que jo no els he vist moltes vegades en el teatre professional, us ho dic en sèrio, o sigui... I, bueno, sí, és veritat, es mata ràpid, no?, la funció en, pues, en un parell o tres de dies, potser, no? Que hi va, això sí, com que això ho té de bo, no? Com que tothom... són obres que hi surt molta gent, no?, normalment. Jo penso molt en...
els assajos, imagina't.
En aquesta, bueno, i llavors que arrosseguen molta gent, de tota la parentela de cada actor, no?, Però, bueno, sí, clar, és un esforç que moltes vegades, no? Perquè, bueno, jo vaig començar així, també, perquè he fet molt teatre amateur, i sempre hi havia allò de dir, oi, ho hem de fer més, ho hem de fer més. Però, bueno, llavors comença un altre projecte i t'il·lusiones per una altra cosa.
Jo anava a dir justament això, que és una llàstima no repetir-ho, però a mi el que m'agrada és el moment de començar a crear, de començar a inventar, de dir, tu què vols fer? Jo faria aquí això i allò, i, no? Llavors és com, vale, doncs aquest ja l'hem fet, aquest projecte ens ha agradat molt, l'hem posat sobre l'escena, però anem a començar una cosa nova, i ara que he estat un personatge super malèfica i tal, ara vull ser, jo què sé, una princesa, per dir un exemple de petits, no? Però... així pots anar investigant més, no? Per mi, el laboratori de creació té la gràcia de que... Otro.
No? Sí. Hi ha una artista espanyola, no sé si la coneixeu, l'Elita Cabellut, que és una pintora espectacular, que un dia li vaig escoltar en una entrevista que diu que els artistes som infidels de mena, perquè ens enamorem molt d'un projecte, ens volquem enormement en aquell projecte, i quan ja el tenim fet dius, ai, aquest altre, que tu vas cap allà, doncs això ens passa, i no és que siguem infidels, és que som, jo crec que som, bueno, a mi va haver-hi una persona que em va dir que ets una insatisfeta constant, dic, no, sóc una satisfeta constant, no? M'agrada molt aquesta satisfacció.
L'Aita Cabellut, la pintora, es mereixeria... una sèrie, pràcticament.
És espectacular.
Perquè és brutal. És brutal. Jo el penso, abans el Gisela apuntava, que a Catalunya hi ha centenars de companyies funcionant de forma regular des de fa molts anys. I teatres, o sigui, sales de teatre, moltíssimes. Ara ha sorgit, jo ho vaig llegir segurament, aquest projecte, Cap butaca buida. Mm-hmm. Aquest seria un dels projectes, i el segon que ha sorgit, l'última declaració, ahir en vaig parlar en el programa, les últimes declaracions de que el teatre, el 2023 a Barcelona, ha sigut el més any amb més...
bon. Assistents, no?
Mm-hmm. Sí. Clar, llavors jo sempre em revelo, a veure, un moment... El teatre ha sigut, això ho diu ADECA. ADECA és l'Associació de Teatres de Catalunya. I resulta que només parla del Teatre de Barcelona? I què passa? A Manresa no hi ha teatre, a Vic no hi ha teatre, a Granollers, a Viladecans, a Reus, a Girona, a Salt. I veus la programació de Salt, 26 espectacles faran a Salt. I què passa? No existeix això. O sigui, només existeix Barcelona. Jo soc barceloní, soc nascut a Gràcia, o sigui, que ja ho entenc perfectament, però per què? Per què això?
Bueno,
això
ja,
per una banda.
Aquest centralisme,
això per
centralisme
una banda,
que ja coneixem.
Això per una banda. L'altra banda és dir, home, entraria en un altre tema que és feridor, no? Per què els ajuntaments han deixat de subvencionar de la forma que ho feien fa 10 o 15 anys totes les activitats teatrals que generen dins del seu poble.
Companyies amateurs, de tot tipus.
I a més hi ha una... A veure, què és una companyia amateur? Què és? O sigui, quina diferència substancial hi ha entre uns actors i actrius amateurs amb uns actors i actrius professionals?
Jo t'ho dic, Eduard. L'esforç d'anar a assajar de nit, quan ja has treballat, anat a comprar, fet totes les gestions que havies de fer,
no.
I dius, ara me'n vaig a assajar,
sí,
superfresca.
Però, Maria, però jo no volia dir aquesta diferència. Quina diferència hi ha una vegada l'obra està en marxa? Quina diferència es produeix dalt de l'escenari? En segons quins casos, poca.
Sí.
En segons quins casos, poca. Mm. Que aleshores, com es contempla? Per què no hi ha això... O sigui, quan fas aquelles comparacions, comparacions odioses, i tan odioses, quan compares amb segons quin lloc i dius, i què passa a Alemanya? I què passa a Àustria? I què passa a França? Llavors, clar, cau l'ànima a terra, si és que tens ànima, cau a terra perquè dius, és que ja ho entenc que facin tot això i hi hagi tantíssima gent. I ja ho entenc que quan arribi una pandèmia, aquella gent que està, que durant uns anys està cotitzant, cobri el mes següent el seu sou, com si estigués treballant.
Sí, però aquí hi ha una cosa que i a més, que crec que és un moment de canvi i que encara no n'és conscient ni el sector professional del teatre. I de... Perquè cada cop serà més difícil viure d'això. O sigui, ara ja, jo conec gent superprofessional, supermediàtica, que ja combina feines normaletes perquè
coses.
Ja no es pot. O sigui, i això és un tema de país, també, perquè bueno, tenim el país que tenim un país petit, és veritat, i potser doncs, sí que hi ha molta gent que vull dir que potser no hi ha prou mercat per assumir això i perquè tothom pugui tenir un sou digne i es pugui dedicar a la seva vocació o el que sigui, no? El que passa és que, clar, hi ha països que ho posen més fàcil, no? Perquè tu pots combinar una activitat tan vocacional i artística i creativa com el teatre, combinar-la amb una altra feina, clar que pots. El que passa és que aquí, a nivell fiscal i a nivell administratiu, és tan difícil que has de triar. O ets un pringat...
No? Feliç, però pringat?
Sí, bueno, feliç, però has de pagar les factures, no?
Sí, sí.
O tens, bueno, o mira, o t'ha anat bé i, bueno, i ets un de, que s'hi pot dedicar i una mica d'aquesta poca, petita èlit doncs la gent que té sort de poder viure bé, de més. Llavors, clar, aquí l'administració o fins i tot això, els col·legis professionals o això, doncs aquí s'hi haurien de posar. I més, i has dit una altra cosa, Eduard, això de les subvencions, clar, ara hi ha una llei una directiva europea sobre la llei de contractació pels ajuntaments, que això és un drama absolut per qualsevol activitat recurrent que hagi de contractar un ajuntament. És un drama pel contractat i pel que contracta, perquè els funcionaris estan que estan tots a de baixa per la pressió i per estrès.
I no fa un peu, no tira un peu endavant si no estan absolutament segurs de que no sé què.
Clar, bueno, s'ha de licitar, has de fer un concurs per a no sé què. Llavors, clar, això és un canvi de paradigma molt seriós i que no sé cap on ens portarà. I aquí sí que crec doncs, que això, l'associació d'actors o, no sé, aquests sectors s'hi haurien de posar, perquè ja està passant. Vull dir, jo ja sé, ja sé coses que estan passant aquí a Sant Cugat, de que es fa difícil contractar una cosa... Perquè, clar, hi ha uns terminis, hi ha una pressió, hi ha una burocràcia que és que no així com abans, doncs, no? Doncs un tècnic de cultura podia lliurement dir, doncs mira, ara farem això,
o
subvencionar, o les subvencions, com s'atorguen les subvencions. Ara està absolutament, això es paralitza. I, bueno, no és fàcil.
És com una contradicció entre la gran massa de gent que hi ha, que volem fer cultura i que hi hagi xup-xup i no sé què, i aquesta èlit política o de gestió, no?, que ens van com tapant, no?, ens van com limitant, i és frustrant moltes vegades aquesta situació.
Bueno, és que, clar, jo crec que acabarà... Tot això és una... Aquesta, i ara parlo d'aquesta llei perquè, bueno, m'ha tocat de ple amb coses, no?, tot això és una llei absolutament capitalista, conservadora de la Unió Europea. Per què? Doncs perquè grans lobbies comencin a controlar també les administracions i la cultura també. Llavors vindrà una licitació per fer, jo què sé, el pregó de Festa Major, no?, per buscar un artista que el faci, i vindrà el senyor Florentino Pérez, que té un exèrcit de licitadors i que ha muntat empreses de serveis socials, d'impremtes i de lo que sigui, i presentarà allà, no?, el seu, bueno, la seva oferta, la guanyarà, i, bueno, i ell, òbviament, agafarà l'artista que li surti d'on li surti i li pagarà el que li peti, no? O sigui... Que
ja és, sabem el que li paguen, bueno, els grans lobbies, als treballadors, no?
Fatal, vull dir que...
Hi ha un problema de burocràcia, no de burocràcia, de burros, burocràcia. augmentat i moltíssim els últims temps. Les lleis aquestes que diuen vigila, que si passa alguna cosa el teu patrimoni personal quedarà afectat. Per tant, jo no moc una mà mentre no estic absolutament segur. Passen 3 mesos perquè això pugui tirar endavant? Doncs passaran 3 mesos. Abans era una cosa que es podia solucionar en un dia, en 2 dies, en una setmana molt estira. Ara no. Ara no. I a més, si a més a més no s'hi creu massa, perquè hi ha una cosa que vosaltres suposo que heu viscut les 3, les 4, directament. Cultura. La paraula cultura evoca sobre cultura.
Cultura
i després, automàticament, quan estic posant en pràctica alguna cosa que precisament el que fa és ajudar la cultura o promocionar la cultura, llavors sembla que es fa cultura.
Va cap a dins.
Es va cap a dins.
Game over.
Llavors, sí, sí, les medalles.
Sí, però si acabes de dir ara que la cultura és el més important que hi ha, o que aquesta ciutat, aquesta, és ciutat cultural.
Absolutament cultural, sí. Sí. És una ciutat cultural?
Sí, sí. Escolta, sí.
Bueno, a veure, és que tenim tots els ingredients, o sigui, a part de l'augment constant de la població, és constant, que això és molt important per veure segons quines coses es poden fer o no immediatament. A part d'això, tenim al nivell cultural, o sigui, més universitaris de tot Catalunya, percentatge més alt. El percentatge més alt de gent de la Unió Europea que viu aquí. Mm. El percentatge més alt del PIB, el segon més important de Catalunya.
Ai, i el preu del lloguer acorde.
També tenim més piscines i més gossos. Bueno, això és la part. Però, vull dir, tenim totes les característiques per poder funcionar d'aquesta manera. I ja ho veieu, quants entrem en el tema. A on assagen les companyies que volen fer teatre amateur.
Parlem de la Unió, no hem parlat de la Unió.
Ui.
Aquest 2024.
Sí, 24.
Ara
sí.
Ja crec que la licitació, perquè això deu anar per aquí, no?
Sí.
De per què les coses s'han retrasat, no?
El món del
entre d'altres coses, eh?
Hauries de fer un monòleg que es digués aquest any sí.
Aquest any sí, mira.
La Unió té molta tela a tallar. I una sobretot, aquesta sí que és deriva de la política, directament.
Directament.
Fem un consorci. Ajuntament, Unió.
Corria l'any
2015? Fa 10 anys.
Bueno,
2015, estem en 2024.
11 anys ja.
Sí, 2014 o 15.
2013, si no m'equivoco. Molt bé, fem un consorci. Posem-ho en marxa. Fem les obres, bum, tirada, aixecada de les obres, fenomenal. Mm.
Fenomenal no.
Bueno, fenomenal.
No.
Fins que no tinguem el teatre corporatiu.
Jo ja sabeu que sóc com el Liceu, o sigui, si una cosa d'allò es fa nova, però com era? Més bé i tal. Vull dir, aquests búnquers d'avui dia, aquesta arquitectura... No,
jo no m'agrada gens. Ho vaig veure molt en obres.
No sé, vull dir... Bueno, és igual.
Això és una respira.
No, el tema és, si aquest consorci, i hi ha un moment determinat que es diu no, aquest no pot continuar, no serà. I llavors resulta que es produeix una cosa tan absurda, tan ridícula, en el fons, que és que no es pot contractar amb Endesa perquè no hi ha propietari. Qui és el propietari? L'Ajuntament o la Unió?
És un despropòsit
en general. Llavors la companyia elèctrica diu qui m'ho contracta? I aquest problema que ho és s'allarga de forma eterna i mentrestant estem com estem.
Mentrestant el món del teatre local troba molt a faltar a la Unió. No, mira, jo ara pensava, el dia que puguem actuar a la Unió, jo crec que plorarem.
Estic seguríssima que ploraré.
De l'emoció de tornar a actuar a la Unió.
Què significa la Unió pel Teatre Sant Cugat?
Home, és un espai molt de la ciutat, molt de totes aquestes companyies que hem anat creixent i que hem anat fent, no? Jo amb les Xandrines vaig actuar a la Unió, que va ser, a més, molt divertit, perquè estava molt, molt, molt... necessitava reformes en aquell moment. No?
Però tenia aquella màgia.
Oh, tenia una màgia.
Aquella olor que feia la tarima. Aquells vestuaris rònecs.
Jo he fet un monòleg sobre l'olor de la Unió.
Sí?
No?
Pues mira.
Sí.
I es troba a faltar. Jo crec que el dia que puguem tornar a pujar a aquell escenari i en públic, amb butaques...
perquè també el tema butaques és com un repte, es veu que hi hagi butaques, no? Crec que serà molt emocionant. La primera companyia que estreni la Unió, buah, anirem tots.
Recordem que la Unió no tenia butaques.
No, perquè era una sala que s'hi feia ball. Bueno, originàriament en devia tenir, abans dels anys 70, no? Sí. Que van fer una reforma, en devia tenir. Perquè, clar, als anys 70 ja van fer la primera trinxada, que també hi havia... Perquè, clar, hem d'entendre aquests teatres com uns casals socials, també.
Total.
Que tenien el seu cafè, amb aquelles barres de marbre, aquella fusteria... I hi ha fotografies de la Unió d'aquella època que jo continuo pensant que s'hagués hagut de... intentar reconstruir allò, com van fer en el Liceu, que el van reconstruir, com van fer en el teatre aquest de Shakespeare, el Globe Theater, no? O sigui, i a Londres es fa, això es fa, sense desacomplexadament, i s'agafa l'arquitectura victoriana i es reprodueix avui dia. Llavors, clar, aquella màgia que tenia, per mi, no la té ara. Òbviament, clar, té totes les tecnologies hàbides i por haver, i serà un teatre fabulós per actuar...
Però es podria haver conservat, sí.
Però bueno, però això és una cosa de país, que, sí. Perquè si no anem pel carrer i comencem a mirar les cases que ja no hi són, però que fa 4 dies, començar
però
per aquí a la plaça
actues,
del monestir.
Quan actues a un teatre que és d'aquells,
home,
és tan bonic. Home. A Teatre Sarrià heu anat vosaltres, sí, és deliciós, preciós. És... Ai, que mono, sí, és com sí, m'hi sí. puc quedar.
O n'hi ha
el
un preciós
de Poblenou,
a Sant Manat, sí. també Sant Manat, hi ha un teatre preciós.
I a Leia, crec que... O sigui, hi ha teatres que són sí. de dir, ostres, aquí s'ha fet molta cosa.
És un caliu especial,
sí,
no?
Sí.
Històries.
Sí, històries.
És un patrimoni amb moltes històries.
A Sitges, mira, nosaltres a Sitges vam actuar amb les Sandrines fa molts anys, un dia que plovia lo que no està escrit. Hi havia goteres a platea, a escenari, a cametes. Teníem a cametes un foc com un paraigües. Sí, surrealista, però era tan bonic que valia la pena.
I el ritme de les goteres...
Anaven al seu.
Ningú vestia de groc, no?
No.
Sí, a cas.
Doncs avui estem molt contentes, perquè avui ens hem llevat i plou.
Ai, sí, avui fa un gran dia, Un dia maco.
Un dia,
és estrany
que
diguem això, però...
També és bonic perquè hem fet aquesta xerrada al 91.5 freqüència modulada. A més, hem començat donant-li aquesta visió del teatre a la vida, que la vida és teatre, i res, donar-vos les gràcies per venir aquí a l'estudi 1 de Ràdio Sant Cugat. Vera Giró, Gisela Figueres, Eduard Jané i Mia Vancells. Fins la propera. M'han quedat temes, tenia temes com el teatre inclusiu a aprofundir o el teatre amb persones doncs, que es donen una altra oportunitat de provar experiències, que això viure-ho a la direcció ha de ser preciós.
Sí, 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 sí.
Persones que fan teatre per sortir de la seva vida, del seu dia a dia. L'altre dia el Ricard Mariner m'ho explicava, de la direcció del banc a la nit a ser un altre personatge totalment diferent. La vida és puro teatro. Moltes gràcies,
gràcies.
I fins la propera.
Gràcies.
Parece que es teatro y acuérdate que según tu punto de vista yo soy la mala. Lo tuyo es puro teatro, falsedad bien ensayada, estudiado simulacro. Fue tu mejor actuación, destrozar mi corazón, y hoy que me lloras de ver. Perdona que no te crea, me parece que es teatro. Perdona que no te crea, lo tuyo es puro.
Cugat Ràdio 91.5, la ràdio de Sant Cugat.
Potser quan sigui un arbre me'n recordaré de vosaltres com dolces pessigolles de formigueta pujant-me pel tronc d'olivera. Potser un dia una petita part de mi serà pedra i només llavors podré entendre com de vella i sincera n'era Inés la fortalesa, com dura n'és la pell de mon pare. Potser
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.